Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
A la prèvia del Barça-Cadis de demà a Montjuïc.
RAC 1
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Aquesta setmana arribem al capítol número 100 i per celebrar-ho hem preparat un episodi especial on fem un repàs de les 99 històries de cançons que hem passat al llarg de les 3 temporades del podcast. Si el voleu escoltar, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més 1.
RAC 1. Tots som 1.
Tantes coses a dir que ens queda tan poc. Tens per dir-les tantes coses a dir, segrets que explicar. Cops per recordar. Quan acaba el dia, tot pot començar.
Tu ho diràs. Amb Gerard Ballet.
Bona nit, passa un minut de les 11. Benvinguts i benvingudes al Tu diràs. Continuen els esports aquí a RAC1. Ens hi hem posat a 7:15 de la tarda i serem fins a la 1 de la matinada. I demà ens hi tornem a posar encara més d'hora, a 12:15 del matí, per seguir un partit històric. L'Espanya-Anglaterra, la final del Mundial de Futbol Femení, amb 5 catalanes i 11 jugadores del Barça. De fet, la segona part del programa d'avui anirà dedicada exclusivament a parlar d'aquest partit i de tot el que l'envolta. Ho farem en tertúlia amb la Laia Bonals, l'Edurne Concejo i en David Menayo. I també escoltarem les reflexions d'una de les joves de l'equip espanyol, la catalana Maria Pérez, al micròfon del nostre corresponsal a Sydney, l'Aleix Graell. Això serà demà, el diumenge vindrà carregadet, perquè també hi ha un Barça-Cadis, el primer partit oficial a Montjuïc aquesta temporada. El partit és a 8:15 de la tarda, des d'una hora abans, com sempre, a la sintonia de RAC1, i de moment no hi ha convocatòria, per si a última hora es poden inscriure els tres futbolistes que falten, Marcos Alonso, el porter Iñaki Peña, i Íñigo Martínez, tot i que aquest últim encara li falta rodatge. Ja us dic ara que d'optimisme n'hi ha ben poc. Després farem passar la Laia Coll, farem la prèvia d'aquest partit, i també del Girona-Getafe amb l'agut. Els dos partits, per cert, coincidiran demà a la tarda. El del Girona començarà només mitja hora abans, a les 7. Tot plegat ho comentarem amb en Martí Molina i en Jaume Naveira. També comentarem la victòria del Real Madrid. Ha remuntat aquesta tarda a un gol de l'exmadridista Arribas i ha acabat guanyant per 1-3 amb doblet de Bellingham, que porta 3 gols en 2 partits i un altre de Vinícius. El Madrid líder i el València co-líder. De fet, són els dos únics equips que han sumat els 6 punts, encara però s'ha d'acabar la segona jornada. També ha jugat avui Real Societat 1, Celta 1, i ara en joc, al Sadar, a la segona part, un bon partit entre l'Osasuna i l'Atlètic Club de Bilbao, Xavi Comelles.
Bona nit, Gerard. Doncs minut 72 de la segona meitat i continua el 0-2 favorable a l'Atlètic Club, que juga amb 10 homes des del minut 60, després que Sancet hagi estat expulsat per doble targeta groga. Els d'Ernesto Valverde s'han avançat al minut 11 amb gol d'Iñaki Williams, després de rematar una centrada pràcticament a boca de gol, i el segon ha estat obra de Guruceta, que ha posat la bota per desviar una centrada seca i potenta al minut 20. Tots dos gols amb assistència de Nico Williams.
A segona divisió, victòria de l'Espanyol, 2-0 contra el Racing de Santander, amb gols del debutant Pere Milla i de Martin Braithwaite. Victòria i fitxatge avui el de l'extrem Salvi Sánchez, del Rayo Vallecano. Després ens ho amplia en Joan Camí. També jugats a segona aquesta tarda, Eibar 2, Elx 1 i Llevant 3, Burgos 2. Ara en joc, encara en temps de descans, el duel madrileny entre l'Alcorcón i el Leganés. De moment, empat a 0. I d'altra banda, el Barça femení ha jugat el primer amistós en públic de la pretemporada al Johan Cruyff. Ha guanyat 2-0 al Montpellier amb gols de les jugadores del filial Alba Caño i Laia Martret. Més coses en futbol internacional. Notícia a França. Kylian Mbappé ha tornat a jugar amb el Paris Saint-Germain. Ho ha fet també Dembélé, que ha debutat amb l'equip parisenc. Ara bé, no han guanyat. Què han fet al camp del Toulouse, Pau Bonastre?
Han empatat a un. Continua sense guanyar, doncs, el PSG de Luis Enrique a la Lliga. Dos empats seguits en aquest inici de curs. Ha tornat a jugar Kylian Mbappé, com deies. Ho ha fet amb gol. Ha marcat el 0-1 de penal. Ha marcat el minut 62. Ho ha celebrat amb ràbia l'extrem francès. I a Boca l'ha restablert la igualada també amb un gol des dels 11 metres al minut 87. Tant Mbappé com Dembélé han entrat al 51 de partit. Contra un Toulouse, per cert, entrenat pel català Carles Martínez.
Això a França, a la Premier, acabem de viure el Manchester City 1 Newcastle 0 amb el gol de Julián Álvarez. A més, avui també han guanyat el Tottenham 2-0 contra el Manchester United, el Liverpool 3-1 contra el Bournemouth i el Brighton 4-1 contra el Wolverhampton. De fet, el Brighton és el líder d'aquesta Premier, té 6 punts per millor diferència de gol respecte al Manchester City, 6 punts al Brighton, 6 al City. Ara mateix són els dos únics equips que han guanyat en les dues primeres jornades. Mentrestant, avui també ha començat la Sèrie A italiana amb victòries del vigent campió Frosinone 1, Nàpols 3 i del subcampió d'Europa Inter 2, Monza 0. Alemanya, primer partit del Dortmund i primera victòria, 1-0 davant el Colònia amb gol del neerlandès Malen. I encara més futbol internacional, perquè aquesta nit han quedat definides totes les eliminatòries de l'última ronda prèvia de la Champions masculina. En són 6, faltava una eliminatòria per decidir-se. D'aquí, d'aquestes 6 eliminatòries, recordo, han de sortir els últims 6 equips que seran el dia 31 d'agost al bombo de la Lliga de Campions, de la fase de grups. Quines són aquestes eliminatòries, Pau?
Són l'Antwerp AEK, el RAC Copenhagen, Rangers PSV, Maccabi Haifa Young Boys, volíem dir, Molde de Galatasaray i Braga Panathinaikos. Els partits d'anades es disputaran entre dimarts i dimecres d'aquesta setmana, la tornada la setmana següent. Avui ha quedat definida aquesta última eliminatòria entre l'AEK d'Atenes i el Dinamo de Zagreb, que han empatat a 2 amb els dos gols dels grecs en temps afegit, i han estat precisament ells qui accedeixen a l'última ronda abans de la fase de grups.
No em vull imaginar com haurà celebrat l'afició de l'AEK aquests dos gols. Després li preguntarem al Navera, que ve avui a la tertúlia, que em sembla que fa res, qüestió de dies, va ser a l'estadi de l'AEK, que ens expliqui una mica quin és l'ambient de l'ambient grec a Grècia. I si quan acabi el tu diràs als vols de la una de la matinada encara no teniu son i necessiteu una mica més de futbol, que sapigueu que als Estats Units aquesta matinada a les 3, Leo Messi, Jordi Alba i Sergio Busquets jugaran la seva primera final amb l'Inter Miami. A partit únic, final a partit únic, final de la Leagues Cup, aquesta competició entre equips de la Lliga Nord-Americana i de la Lliga Mexicana. La final és a partit únic i la jugaran com a visitants. Serà al camp del Nashville, com dic, a partir de les 3. En pàgina poliesportiva, avui és dia de semifinals al torneig de Cincinnati de tennis. Estem esperant, des de fa ja una estona, que comenci el partit de Carlos Alcaraz, però Xavi, encara no ha començat, eh?
Encara no ha començat. Tot plegat, està previst que arranqui d'aquí a 5 minutets. Carlos Alcaraz, que s'enfrontarà al polonès Haber Hurkacz, i el morseial que buscarà és el pas a la final aquest Masters 1000 de Cincinnati. N'estarem pendents durant el tu diràs, i la segona semifinal la jugaran, un cop s'acabi el partit d'Alcaraz i Hurkacz, el serbi Novak Djokovic i l'alemany Alexander Zverev. El quadre femení, per això sí que ja tenim final definida, i amb sorpreses, la txeca Carolina Muchova i l'estatunidenca Cori Goff s'enfrontaran demà a la final del Masters 1000. Goff, de 19 anys i número 7 del rànquing, ha derrotat en 3 sets molt disputats a la número 1 del món, Iga Swiatek, mentre que Muchova, que també ha necessitat una tercera mànega i remuntada inclosa, ha deixat pel camí a la bielorussa Arina Sabalenka. Per tant, la número 1 i la número 2 del món han caigut en semifinals.
Doncs estarem pendents, per cert, d'aquest partit d'Alcaraz durant el tu diràs, i explicarem, evidentment, el resultat final, si és que ha acabat, encara no ha començat, com explica en Xavi. En motociclisme, Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa a l'esprint del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Demà a les dues la cursa llarga, després ens ho amplia en Quim Salvador. Bàsquet, tenim en joc un partit amistós de la selecció espanyola, partit de preparació pel Mundial contra la República Dominicana. De moment, el descans a Granada, Espanya 40, República Dominicana 36. I en atletisme, els catalans Adel Mechal i Esther Guerrero han accedit a les semifinals dels 1.500 metres en categoria masculina i femenina, respectivament, en aquests mundials de Budapest, a l'aire lliure. Álvaro Martín, als 20 quilòmetres marxa masculins, ha aconseguit la primera medalla, i a més d'or, per la delegació espanyola. Repassada l'actualitat esportiva, passant 10 minuts de les 11 de la nit, una pausa i de seguida obrim tertúlia.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
Aquí a Dazón som de veure la Liga a tot arreu i de reviure el partit una i mil vegades. Aquí som d'esport. Viu la Liga i tots els esports que t'agraden des de 29,99 euros al mes. Subscriu-te a Dazón.com.
Això t'encantarà. Compra'n el teu centre Bauhaus fins al 31 d'agost i t'ho portem de forma gratuïta a casa. Un armari, un conjunt de jardí, renova el teu gust. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí. Consulta les condicions.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En el sorteig del Soldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
41.963 41963 de la sèrie 27027.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
Minuts i un quart de 12, tornem a ser aquí al Tu diràs i obrim tertúlia avui, la primera part del programa dedicada a parlar doncs, del que hem vist avui, del partit del Madrid, del debut de Mbappé amb el Paris Saint-Germain, del partit del City. Ara em diran els tertulians que estaven mirant o que els hi ha interessat d'aquesta tarda futbolística. Evidentment també del Barça, com deia, del Girona, que juga demà, i en la segona part del programa canviarem la tertúlia i canviarem de papers també per posar-nos en moda mundial. Demà a partir de les 12 aquest Espanya-Anglaterra final del Mundial femení. Hola Martí Molina, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, bé, bé.
Que aquesta tarda al Madrid, fins que ha marcat el tercer, o com...
No,
que,
tot,
que has mirat?
Tot, no,
tot,
tot,
tot, tot una mica.
Estàvem en format multipantalla, tenia l'Espanyol, tenia el Madrid, després he acabat amb el City, i bé, més o menys he fet un... Saps allò que... He estat també treballant, evidentment, i per tant he fet allò de que ho veus, vols veure-ho tot i al final no acabes veient res. Mm. Però vaja, una miqueta, doncs sí que he pogut fer-me il·lusions amb l'Unin, club de fans a l'Unin, llàstima que li queda poc recorregut com a porter titular del Madrid, perquè clar, la primera arribada i aquell gol, pensat, dic que ho passarà malament, però el Madrid ha fet el que ha de fer contra un rival com l'Almeria, que és bàsicament demostrar la seva superioritat, i amb un Bellingham estel·lar, doncs ha acabat tirant endavant el resultat. Tot i així, veig un Madrid bastant fluixot i encara amb molts deures per fer, perquè contra un rival tan, diguem-ne, que no és cap cosa de l'altre dijous com l'Almeria, li ha posat dificultats bastant més serioses, més enllà d'aquest contraatac, sinó que també hi ha hagut moments a la segona part en el que ha atacat amb bastanta solvència. Però bé, a la pregunta de què havia vist, doncs ho he vist una miqueta tot.
Una miqueta tot. Jaume Naveira, bona nit.
Bona nit.
Tu ets de... A veure, miri, ell ha dit que portava la multipantalla durant tota la tarda. Tu, què? 7 pantalles, com a mínim, durant tota la tarda.
No, avui he dosificat.
Has dosificat, avui?
Tenint en compte que no estic de servei. No, he dosificat pel que fa al número de pantalles que estava utilitzant una vegada. No, però bueno, he estat atent a l'Espanyol Racing, he vist també el partit del Madrid, doncs efectivament, fins que ha fet el tercer al Madrid. I després, doncs ja a la nit, m'he desviat a les coses que a mi m'agraden i he estat veient el partit de prèvia de Champions entre l'AEK d'Atenes i el Dinamo de Zagreb, o sigui que temes... Mira, aquest últim tema potser ja no serà tan interessant per la tertúlia, però li explico a Catalunya que he vist aquest partit.
No, però de veritat t'ho dic, el sumari, quan estava repassant tota l'actualitat, he dit precisament que em sembla que havia estat aquest estadi aquest estiu, no? El de l'ECA o no?
No, perquè el tema és que jo tenia entrada per veure aquest partit a la data on s'havia d'haver disputat, però com que van assassinar a un aficionat de l'AEC el dia abans de la data original, el partit es va posposar el dia d'avui. I llavors, doncs, aquest estadi no el vaig poder visitar per això.
O sigui, però vas anar al de Panathinaikos?
Sí, Panathinaikos, Aris de Salònica.
Ah, Aris de Salònica, m'he confós amb l'Aris de Salònica.
I a Turquia vaig estar a l'estadi del Fenerbahçe, també.
Val, m'he confós amb el de l'Aris de Salònica. Sí, l'AEK sí. No vas poder anar.
No va poder ser.
Jo tota la vida també n'havia dit AEK, però veig que et dius AEK.
Sí, sí, és la...
Suposo que s'ha de dir, però...
Correcte, sí, sí. Jo també tota la vida li havia dit AEK, però es veu que és AEK, o sigui que estic intentant esmenar-ho.
Com tota la catalana, sempre li havia dit Tottenham, fins que va venir el senyor Miquel Agut i s'ha dit
Tottenham.
Com si fos tot en una síl·laba, no?, pràcticament.
Mira, ara parlem del Madrid, però abans no ha fet cap canvi Guardiola avui una altra vegada. Està començant a ser una tònica habitual que Guardiola, en els partits, de fet, jo crec que més importants, sí, sí, perquè nosaltres es dosifica, aposti per 11 futbolistes i acabin el partit.
Sí, sí, a veure, i jo crec que l'explicació que en algun moment ha volgut donar ell mateix és que, al final, si tu poses jugadors de refresc o potser més encaradors pels últims minuts, hi ha més risc de que hi hagi pèrdues de pilota que condueixin a situacions indesitjades, i ell doncs pensa més en això que no en donar descans a determinats futbolistes en aquests partits importants. Bé, és una altra forma d'enfocar-ho. Al final, el Guardiola doncs és el millor entrenador del món, i jo crec que qualsevol argument que ell presenti en un partit de futbol, doncs crec que l'hem de respectar, però és veritat que és una manera de prendre en consideració aquestes situacions, doncs, que no és l'habitual.
Què et sembla, Martí?
Des de la lògica aquesta esportiva, és amb un futbol tan científic com el de Guardiola, té lògica i té sentit. Jo sóc una persona que pateixo molt pel calendari tan carregat.
I Guardiola també, física, que Guardiola ho expressa a la sala de premsa.
I quan veig aquestes coses sempre penso en els marramiaus que et fa de dir, ostres, cuidado, perquè això no pots allargar-ho molt. També és veritat que estem a l'inici de la temporada, etc. I que també és d'aquells partits, de fet ho comentàvem amb el Jaume mentre estàvem pujant, que el Newcastle és un d'aquells rivals durs, i oita, has de guanyar-lo gairebé bé com sigui. I quan arriba un moment en què la teva proposta doncs no acaba de rutllar, abans de fer segons quines coses, oita, aquest equip en funciona, aquest equip no perd la pilota, i per tant mantenim aquesta aposta. Però jo suposo que si el City hagués aconseguit fer un segon gol, segurament sí que hagués fet canvis a Guardiola. És una aposta arriscada, però al final és això, és Guardiola. I li pots comprar absolutament tot, perquè dintre el seu cap de geni dona tantes voltes a les coses que ho té claríssim, i per tant, doncs, si t'acaba sortint bé, millor que millor.
I quin golaç de Julián que ha decidit aquest Manchester City 1 Newcastle 0. Jo estava mirant aquest partit i també estava molt pendent del debut d'Ousmane Dembélé amb el Paris Saint-Germain i de la reaparició de Mbappé.
Què tal el debut de Dembélé?
Dembélé.
Ah, val.
És a dir, ha tingut aparicions importants, sí. Però, per exemple, hi ha una jugada que el defineix, jo crec que l'heu de recuperar, hi ha una jugada en la qual deixa asseguts a dos rivals a dins de l'àrea i quan va a xutar amb l'esquerra acaba relliscant.
Ostres.
A xutar tot sol des del punt de penal, acaba relliscant, i la jugada queda en un no-res, queda com un meme, no?
Perquè al final... Pensava que m'anaves a dir que havia fet el seu típic retall, que fa sempre abans de xutar, però no, veig que ha sigut encara pitjor.
No, la jugada és impressionant, és a dir, quina jugada, sí, sí, dos jugadors a terra a dins de l'àrea, i després amb l'esquerra... No.
Marramiau,
exacte.
No, però és el Dembélé que tantes vegades...
Sí, no ens sorprèn.
El Barça, que és aquest jugador amb unes capacitats extraordinàries...
Però avui hi ha algú a París, avui dient, oh, però com...
Sí, va, però això ho hem vist aquí tantes vegades, i al final és el que... No, és allò de l'anunci que la potència sense control no serveix de res. I de què em serveix la potència de Dembélé si a l'hora de la veritat no sap definir les jugades? O que tot acaba sent una ruleta russa. Llavors, doncs ho sento molt, però això no és útil. I bé, celebro, diguem-ne, no és que m'alegre de les desgràcies dels altres, però celebro que hagués pogut fer calaix amb una persona que és, doncs el nivell de toia era tan extraordinari. Sap greu, perquè és que estic molt d'acord amb Xavi. Ben treballat, era la punyeta, però no li va donar la gana de... en absolut d'anar més enllà. Ben, fills, igual, bon vent i Barcanova, tu.
Sí. Sembla que han fet bones amigues amb Mbappé, que són bastant amics. És igual l'actuació de Mbappé, que per cert ha marcat, eh? Ha forçat el penal de l'1-0, del 0-1, millor dit, al final el partit ha acabat 1-1, l'equip de Luis Enrique suma només 2 punts de 6 possibles, ha marcat just el dia que tornava a jugar. El doneu per tancat, aquest capítol, durant aquest estiu o no?
Sí, jo crec que sí, que durant aquest estiu sí, i que al final doncs el tema és que ara o sigui, el tema ara ha fet una pilotada cap endavant, a veure si el Paris Saint-Germain és capaç de convèncer de nou Mbappé perquè renovi, o si finalment doncs acaba quedant lliure de cara a l'estiu que ve i és el Madrid qui se l'endú. Jo crec que sí, jo crec que en el que queda d'estiu, o sigui, al final el Madrid el que té clar és que a veure, al final haurà de deixar anar la pasta ja sigui al Paris Saint-Germain o a Mbappé en concepte de prima de fitxatge, però bueno, jo crec que prefereix donar-li directament al jugador i no al Paris Saint-Germain, i jo crec que no, un cop que la situació està com està, jo no espero gaires més moviments.
En Jaume diu que el capítol Mbappé està tancat.
Jo tinc la sensació que hi haurà soroll l'última setmana de mercat, per una qüestió de mercadotècnia, però veig difícil que acabi fitxant pel Madrid aquest estiu, tal com està, i sobretot el Madrid que també doncs, ara entenc que haurà de buscar reforçar la defensa, per la baixa de
Militao,
ja ho diria bé, sí. Si ara no volia confondre, i hi ha un problema, una qüestió econòmica greu amb el fitxatge de Mbappé, que és que bàsicament Mbappé el que vol és un fitxatge, un contracte molt curt de 2-3 temporades amb el Madrid, i precisament per una qüestió d'amortització i econòmica Florentino que li interessa és un contracte molt llarg, més enllà de saber que tindràs un salari molt gran. I Mbappé per què vol un contracte curt? Doncs perquè el que vol fer és el mateix que està fent ara amb el PSG, que és que passi un any, en passin dos i tornar a negociar a l'alça una renovació. I per una qüestió econòmica, Florentino, si ha de pagar traspàs, li interessa un contracte llarg per aquestes amortitzacions i per tot això del fair play financer. I per això veig difícil que pugui haver-hi entesa aquesta temporada. Ara, segurament hi haurà soroll la setmana que ve, els ateus del Madrid són molt potents, i quan es tracta de desviar l'atenció, doncs ja saps que hi ha dos jugadors. Hi ha Kylian o Mbappé. Llavors, en funció de la proximitat és Kylian, o en funció de si la cosa està allunyant és Mbappé. Doncs, bueno, en funció de si a Madrid diuen Kylian o diuen Mbappé, sabrem les ganes que hi ha de Sarau la setmana que ve. Però una miqueta de sorollet abans que s'acabi el mercat segurament tindrem.
Saps per què penso que el soroll s'ha rebaixat molt? D'entrada, evidentment, perquè els fets són els que són, els que comentava en Jaume, ell ha tornat a jugar, ha marcat, en la celebració demostra que està compromès, etc. Però també perquè el Madrid ha sumat els primers 6 punts. Segurament, sí. Si el Madrid hagués perdut avui o, en fi, hagués fet els resultats del Paris Saint-Germain, 2 empats en 2 partits, hi hauria una mica de soroll. Però com que no ha estat així, doncs també entenc que el soroll doncs s'ha rebaixat encara més. De l'Almeria, 1-3 Real Madrid. Ancelotti, que ja no, per cert, ja no apareix a vegades als flash interviews, sinó que fa només la roda de premsa. Ha dit alguna cosa, Xavi, la roda de premsa?
Ha dit. Ancelotti ha dit, per exemple, que diposita la mateixa confiança a Lunin que Kepa, però que el porter basc es farà amb la titularitat de la porteria del Real Madrid, i també ha insinuat que el podríem ja veure debutar la setmana que ve. També ha parlat sobre Kroos i Luka Modric. Diu que han fet un bon partit, però que segurament tindran menys minuts aquesta temporada. Per tant, els migcampistes del Madrid, els habituals, els que han jugat tant de temps al Madrid a aquesta línia del mig del camp, doncs hauran d'assumir que aquesta temporada tindran menys minuts. I finalment també li han preguntat sobre què en pensa que les càmeres de televisió puguin entrar al vestuari, i Ancelotti, amb un to sarcàstic, doncs ha dit que prefereix que no accedessin al vestidor i que, si fos obligatori, fins i tot, reduiria el sou perquè les càmeres no entressin a dintre el vestidor.
El Madrid està tancat en banda en aquesta qüestió de les càmeres de televisió, no li fan falta els calés. Jo no sé si el Barça, en la situació econòmica del Madrid, també diria tanquem el vestidor, no entren cap càmera al vestidor, els jugadors tampoc surten a parlar, però la sensació és que al Madrid doncs, els és igual perdre uns calarons i...
Bé, però al final també sabem la relació difícil que tenen el Madrid i la Lliga. Home, sí. El Barça també l'ha tingut amb la Lliga els últims anys, però fa l'efecte que, sobretot aquest estiu, doncs... la cosa s'ha arreglat una mica, però bé, tenint en compte que el Madrid és el gran promotor de la Superliga, al final el creador d'aquesta idea, doncs ja fa anys que es veuen detalls d'aquesta lluita entre les dues parts, no? I aquesta és una altra més. Al final la Lliga, doncs, en certa manera, vol recuperar coses que hi havia les transmissions al passat, fa 25 o 30 anys, doncs, com eren imatges de vestidor, entrevistes al descans, etc. I en canvi, doncs, el Madrid, que es tanca en banda pràcticament a qualsevol idea que pugui tenir la Lliga, doncs ara mateix està mostrant aquesta postura, no? O sigui que jo crec que també ho hem d'entendre dins d'una lluita entre dues organitzacions que tenen interessos contraris i que realment, doncs, encara que... O sigui, jo, sense entrar a valorar si això de que les càmeres entrin als vestidors o no, em fa l'efecte que el Madrid tiraria enrere qualsevol proposta de la Lliga, encara que fos bona. O sigui que, bé, jo crec que aquí hi ha uns interessos creuats que fan que es doni aquesta situació.
Un moment, perquè em sembla que se li ha creuat el cable a Ximi Ávila, expulsat, i hi ha hagut una picabaralla entre Unai Simón i el porter de l'Atlètic Club de Bilbao en el partit que està ja en el temps afegit de la segona part. De fet, està sentenciat. L'Atlètic Club de Bilbao guanya 0-2. Expulsat també un membre de la banqueta, 2-1. Veurem el que ha fet el Ximi Ávila, doncs entrar amb els tacs per davant de la pilota, amb els dos tacs, no només amb un. Del final acaba deixant el tac, la bota dreta a les cames, a la cama dreta d'un jugador de l'Atlètic Club, és Berenguer, i en fi, vermella directa pel Ximi Ávila i Tangana muntada ja pel partit, Osasuna 0, Atlètic Club de Bilbao 2, Unai Simón, que també s'hi posa pel mig, ha rebut la groga, etc, etc. Recordo que el Barça ha d'anar, o sigui, rep demà el Cádiz, ha d'anar al camp de Villarreal i després al camp d'Osasuna abans de l'aturada. Si al Ximi li cau més d'un partit, es perdria el partit contra el Barça, però una altra vegada el Ximi Ávila, doncs, deixant-nos una imatge, en fi...
Bé, ja el coneixem,
no,
eh?
No dic impròpia, sinó molt pròpia d'ell, perquè sí, realment ja el coneixem i no és la primera vegada que fa una entrada com aquesta i que acaba expulsat. De fet, ara mateix acaba el partit. Victòria de l'Atlètic Club de Bilbao, 0-2, dos expulsats. El Ximi Ávila ara el temps afegit i abans també, el 15 de la segona, ha vist la vermella Sanzet. Mira, això deia Carlo Ancelotti a la sala de premsa d'un dels grans protagonistes del partit d'avui del Madrid, de Bellingham.
Creo a la madurez del jugador que tiene, a la personalidad que tiene. También creo que lo ha ayudado el hecho que ha estado en Alemania para 3 años, creo. Esto... Y por esto son, creo, los motivos, porque se está adaptando muy bien.
Això deia de Bellingham, que porta 3 gols en 2 partits. Acaba d'arribar, Jaume, però sembla que l'adaptació està sent extraordinària. I la sensació, almenys que jo tinc, que Ancelotti li ha fet una mica també l'equip a mida, no? Ha canviat el sistema, ha intentat que ell estigui el més còmode possible.
Sí, jo crec que és normal, no? Al final Bellingham era un jugador que estava clar que tenia el nivell com per donar el salt a un dels equips més grans d'Europa. En aquest cas el Madrid ha sigut qui ha fet l'aposta i bé, doncs és un futbolista que més enllà d'aquests 3 gols, jo crec que també en el joc és un jugador molt complet, no? Sobretot un gran... una gran carta per saltar pressions, que jo crec que és una qüestió clau en el futbol d'avui i que, a més, doncs, és un jugador amb una capacitat atlètica espectacular, amb molta arribada a l'àrea, amb el gol que estem veient. Crec que l'any passat a la Bundesliga, no sé si s'havia quedat en 6 o 8 gols, ara no recordo exactament la xifra.
8 gols.
8 gols, no? Doncs jo no sé si fins i tot amb la qualitat que té aquest mig del camp del Madrid i sabent, doncs, que ell serà un dels jugadors que carregui l'àrea davant de l'absència d'un nou, juntament amb Vinícius i amb Rodrigo, doncs sí, això pot fer que fins i tot augmenti xifres, no? I que entri als dobles dígits. D'augment, doncs, 3 gols en 2 partits i un Bellingham que està funcionant realment bé.
Jo també tinc la sensació, Martí, des de fora, que és un Madrid molt més físic, no? Evidentment sense Kroos i sense Modric, i no sé si creus que anirà per aquí també la temporada del Madrid, no? Amb Tchouaméni, Camavinga, que avui no ha pogut jugar d'inici perquè tenia algunes molèsties, però estic veient un Madrid diferent, no? Ancelotti ha canviat, evidentment, coses, com el sistema per adaptar als seus jugadors, i potser qui no s'hi està adaptant també és Vinícius, tot i que avui ha marcat, però no ha fet un gran partit, però és la sensació que tinc en aquests primers 2 partits, és molt aviat, insisteixo, també.
Sí, costa una mica d'interpretar exactament què és el que vol el Madrid, Madrid i perquè allarga Ancelotti sabent que té data de caducitat i que l'any que ve estarà la selecció del Brasil i que, per tant, si tu el que vols fer és una revolució al vestidor i tu el que vols és fer canviar una vella guàrdia per nous jugadors, etc., no acabo d'entendre el per què segueix Ancelotti la banqueta. És veritat que després hi ha el dubte de dir, bé, d'acord, qui poses en el seu lloc i que sigui capaç d'aguantar-te tot això. Jo no sé si el Madrid serà un Madrid més físic o no al final de temporada, perquè al final els jugadors aquests, Kroos, Modric, tenen un problema que és... Bé, tenen un avantatge i tenen un problema. El gran avantatge és que tenen una fiabilitat amb la pilota i una creativitat que potser altres jugadors no et donen, però també saps que no poden aguantar-te els 60 partits per temporada que estaven jugant fins ara. I que això fa que en moments determinats, el que li va passar també al Madrid la temporada passada, que l'equip de cop i volta a la mitja part o les segones parts se'ls hi feien molt llargues i la cosa acabava punxant. Per tant, jo m'imagino més una cosa híbrida, segurament amb una aposta més física així d'entrada, però que jo crec que Kroos i Modric acabaran tenint bastant protagonisme perquè són jugadors en el final que l'entrenador se'n refia. A no ser que hi haguin ordres del ser superior que, com que ja sabem que passen aquestes coses estranyes al Madrid i que estigui, doncs, bé, qui ha de jugar, qui no ha de jugar i fer aquestes alineacions. Normalment, quan Florentino fa política, la cosa acaba bastant malament. Però, bueno, això és un altre debat i que acaba de començar la Lliga i ja tindrem temps per veure-ho. Però jo no és un Madrid que m'acabi de convenç, no em convenç molt. Les individualitats el porten, però el joc col·lectiu crec que li falten coses.
No, hi ha hagut un moment, és a dir, ha guanyat al final 1-3, però hi ha hagut un moment que la Meri ha tingut les seves opcions perfectament d'entrar al partit, no? I de complicar-li la vida. De fet, ho ha fet al minut 3 amb el gol de Ribas, però també em sembla que entre el final de la primera part i l'inici de la segona, amb l'1-1 al marcador, abans de que marqui Bellingham amb l'1-2, allà és on el partit es decideix, no? La Meri perdona i acaba el partit tal com ha acabat amb l'1-3. Dos quarts de 12 de la nit. El Madrid ha guanyat. Demà el Barça també hauria de guanyar per anar bé en el seu primer partit com a local aquesta temporada. A Montjuïc, una pausa i ara en parlem.
RAC 1. RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat, i Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares. Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha. Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Amb Gerard Ballera.
Dos minuts per sobre de dos quarts de 12 de la nit. T'ho diràs a RAC1 fent tertúlia amb en Jaume Navera i en Martí Molina. I és hora de parlar del Barça. Demà, de fet, juga a dos quarts de 8 de la tarda contra el Cádiz, després d'empatar al camp del Getafe. Tinc per aquí a la Laia Coll. Hola, Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Encara no tenim aquesta hora convocatòria i no la tindrem fins demà, entenc.
Exacte, fins demà no n'hi haurà, malgrat que no es preveu que cap dels jugadors pendents d'inscriure puguin ser registrats a la Lliga. Xavi ha volgut esperar a demà a donar la convocatòria per si hi havia alguna novetat d'última hora que permetés inscriure Marcos Alonso o Iñaki Peña. També recordem que està pendent d'inscripció una de les cares noves de la temporada, el central Íñigo Martínez, però de moment està lesionat. En principi se l'espera per la setmana que ve, diumenge al camp del Villarreal. Demà Íñigo Martínez lesionat, tampoc hi seran, no sé, que hi hagi un gir radical de 180 graus, Marcos Alonso i Iñaki Peña, i Xavi tampoc podrà comptar amb Araujo, que no estarà disponible fins després de l'aturada de seleccions, la primera de la temporada, com sempre a principis de setembre, ni tampoc el sancionat Rafinha. De fet, Xavi demà tampoc podrà dirigir el partit des de la banqueta per la vermella que va veure a Getafe, ni demà ni la setmana que ve a la Ceràmica, no podrà ser a la gespa. Avui Xavi, els seus ajudants s'ho han estat mirant, i en principi principi doncs, seguirà demà el partit des d'una de les llotges de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i qui agafarà la responsabilitat a la gespa seran els seus ajudants Òscar Hernández i Sergio Alegre.
Aquesta és l'última hora del Barça pel partit de demà contra el Cádiz. Què n'espera Xavi d'aquest enfrontament?
Veure una millor versió de l'equip que la que es va veure a Getafe. El Cádiz és un rival que també es tancarà al darrere i Xavi vol que l'equip obri millor el camp i sigui capaç de generar més ocasions.
Con la intención de atacar, de generar espacios por dentro, de generar superioridades por fuera también, en el uno contra uno, con extremos bien abiertos, picando espacios, generando superioridades de atrás, pues bueno, no va a cambiar nada, ¿no? Sí, el Cádiz defiende muy bien el área, hacen cosas muy bien. Luego tienen una contra importante, balón parado son difíciles, cualquier saque de banda sacan provecho. Bueno, ellos van a utilizar sus armas y siempre nos ha costado. Últimamente con el Cádiz nos ha costado mucho, ¿no? Creo que Sergio es un muy buen entrenador.
La temporada passada el Barça va guanyar els dos duels contra els gaditans, 0-4 al Nuevo Mirandilla, aquell partit que es va haver d'aturar durant una hora per una emergència a la graderia, i 2-0 al Camp Nou amb un molt bon partit de Ferran Torres. Però és cert que els últims anys el Cádiz ha costat, perquè aquesta serà la quarta temporada des del retorn del Cádiz a la primera divisió, i els quatre primers enfrontaments es van resoldre amb dues derrotes pel Barça i dos empats. És cert que el Barça va canviar la dinàmica amb aquestes dues victòries que recordem de la temporada passada, però sí que és un rival d'aquells que normalment costa, sobretot si el primer gol tarda en arribar. I sobre el partit de demà, l'estrena oficial del Barça Montjuïc aquesta temporada, ja ho va fer el dia del Gamper, però al final el públic era molt diferent, i Xavi demana a l'afició que aquesta temporada, una temporada atípica per aquest canvi d'escenari, que els continuï donant suport.
Estrenem partit oficial a Montjuïc, necessitem, ja vaig dir, doncs, el meu speech del Gamper, que necessitem a la gent, necessitem els culers que ens donin suport, com ho han fet fins ara, i sobretot l'any passat, que ens van ajudar moltíssim, no? Crec que van estar de 10 i van ser part molt important per guanyar dos títols l'any passat, no?
La previsió per demà és superar l'entrada del dia del Gamper, que hi va haver 35.000 espectadors.
L'11 al forn, no? Ja a punt de sortir, no? El tens preparat?
Sí.
Què vol dir aquesta resignació?
Convenciment màxim.
Ostres, molt difícil això de fer 11, però sí. Som-hi?
No. Primer, una primera aproximació al partit i després anirem desgranant aquests dubtes que hi ha, no?, a l'alineació, perquè evidentment hi ha jugadors sancionats, com ens deia la Laia, hi ha algun dubte, però abans, demà toca mastegar sorra una altra vegada, Martí i Jaume.
Sens dubte. Sí, jo crec que és el que deia abans la Laia, no? O sigui, fins que no arribi el primer gol del Barça, jo crec que serà un partit difícil, perquè el Cádiz doncs, té un estil molt clar, molt definit. Ho tenia amb Álvaro Cervera, el té també amb Sergio. Segurament amb Sergio en altres partits que no són contra els equips grans, doncs sí que hi ha moments on intenta tenir una mica més la pilota i ser més propositiu, però realment contra el Barça, doncs jo demà espero que el Cádiz es tanqui amb dues línies bastant a prop de la seva frontal de l'àrea i que tanqui molt el carril central. Veurem si Xavi doncs, aposta pels quatre migcampistes o si realment busca obrir una mica més el camp i jugar amb dos extrems, potser juntant a Abde i a Ansu. Jo potser espero més el tema dels quatre migcampistes, però jo crec que a Xavi li agrada més la idea, si té la possibilitat de disposar-los, i com que ara mateix doncs, no hi ha baixes en aquella zona i el Barça doncs, ha incorporat un element més com un Gundogan, doncs jo crec que suposo que podria ser així. I bé, doncs abans deia la Laia el tema de que Ferran va ser el millor de l'any passat contra el Cádiz, i aquest any doncs, ni està ni se l'espera, no? A l'11, o sigui que veurem...
Ah, no se l'espera a l'11?
Uf, jo crec que no, Igual,
ara debatrem.
Igual aquí a l'aposta és un dels jugadors que ja pots tenir clar que no hi serà.
Martí?
No, bé, coincidim bastant amb el que comentava el Jaume, però no només un gol necessitarà el Barça, jo crec que necessitarà com a mínim dos fins que el partit sigui una miqueta alegre, perquè el Cádiz és aquell equip que, i el plantejament aquest que et fan altres, de dir, ha rebut un gol, bueno, no toquem res, perquè si arribem al minut 90, com que sabem que hi haurà 10 minuts d'afegit, o 15, o els que toquin, saps que tindràs encara oportunitats per sempre estàs viu i qualsevol cosa doncs, pots rascar-la.
Demà veurem aquella jugada típica d'un servei de banda a camp contrari. Luis Hernández és aquell jugador que directament és un corna. Sí. I el Barça diria que hi ha un gol d'aquests últims que li ha fet el Cádiz al Barça que és així, des d'un servei de banda. Per tant, compte, però com bé dius, és un petit detall.
Sí, sí, el sentit de que el costa... És a dir, el Cádiz és un equip que ve aquí a tancar-se i si pot rascar un punt, fantàstic. Bé, evidentment, ja no dic si poden aconseguir la victòria, però que, a més, amb totes les baixes que té, l'aposta ofensiva de l'equip es veu molt, molt limitada i qüestió és, senzillament, d'esperar, aguantar, i això doncs, fa que per l'espectador el partit tingui molt poc interès. I em torno a imaginar el mateix que passava, per exemple, el dia del Getafe, que és aquelles pèrdues de temps, que no és allò de, que es parla moltes vegades del joc efectiu, de si simules faltes o que és, però, interrupcions constants que et tallen el ritme, que no et deixen poder tenir aquesta continuïtat, i a partir d'aquí necessites jugadors que moguin molt ràpidament la pilota i que puguin fer, a part de la qualitat individual, un joc d'equip molt, molt, molt vàlid. I el Barça, tinc la sensació que per una qüestió d'inici de temporada encara, etc, que no està prou madur com per poder fer segons quines filigranes al terreny de joc. I per tant, el Barça és superior, molt superior, i té, encara que tingui baixes, té molta qualitat i ha de guanyar el partit, teòricament, sobradament, però és que també sobradament havia de guanyar el partit a Getafe, i no va aconseguir-ho. Per tant, a mi aquest tipus d'enfrontaments em fan molta por. Després, pots tenir la sort de que al minut 5 Lewandowski te n'enganxi una, i al minut 10, doncs, te l'enxufi l'altre, jo què sé, Gundogan, i ja està. I llavors tot siguin flors i violes, acabi amb una golejada i la gent s'ho passi molt bé. Però sóc molt, molt, molt prudent, i sobretot entendre que podem plantar-nos perfectament al minut 70 de la segona part amb 0-0. I aquí és on comencen els nervis. Controlar això és una part molt important.
Són equips tant Getafe com Cádiz que no li permeten al Barça fer allò, al Barça de Xavi, allò que millor ha sabut fer en aquests últims mesos, que és la pressió alta. Mm. No hi ha pressió alta perquè no treuen la pilota, se la treuen de sobre, i per tant el Barça ha de proposar amb, evidentment, doncs el bloc baix, que es diu ara, d'aquests equips. 20 minuts i la mitjanit. Anem a l'11. Que hi ha hagut canvi d'última hora o no, al final?
No.
No hi ha hagut canvi d'última hora.
No hi ha hagut canvi.
L'11 del Departament d'Alineacions pel partit de demà contra el Cádiz. Quin és?
Ter Stegen a la porteria, Sergi Roberto, Christensen, Eric i Balde en defensa, Frenkie de Jong, Oriol Romeu i Pedri al mig del camp, i al davant Ferran Torres, Lewandowski i Gavi. Hi ha hagut un error, rectifico sobre el moment, perquè és Koundé l'eix de defensa en el lloc d'Eric.
Vale, és a dir, Ter Stegen, Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Balde,
Frenkie de Jong, Oriol Romeu, Pedri,
Ferran Torres Lewandowski. Jaume, ojo, Lewandowski i Gavi. Comencem per aquí, si vols, per l'extrem dret, o almenys perquè ha de substituir Rafinha, tot i que també s'obre el debat de si ha de jugar amb dos extrems oberts Xavi o no. Hi ha moltíssimes possibilitats, però tu Ferran Torres no el veus d'entrada. Home, si no juga demà, no sé quan jugarà, també t'ho dic.
No, és cert, i a més, tenint el precedent també de la temporada passada. A veure, és veritat que és un partit que potser fa que et vingui millor tenir un extrem a cama natural, com és el cas de Ferran, perquè, clar, al final Abde és un jugador que juga millor a la banda esquerra, això està clar. Però, no sé, jo igual veig una mica més a Abde a l'11 titular que a Ferran, tot i que no és...
Per la dreta, eh?
Possibilitat. Sí.
Val. I quatre migcampistes veus tu també?
Sí, ho veig una mica més, tot i que potser el partit igual és més indicat per jugar amb 4-3-3 i tenir dos extrems a la banda que obrin el camp i que intentin obrir una mica la defensa del Cádiz, intentar estirar-la una mica. Però no sé, jo crec que Xavi apostarà més pels quatre, sí.
Martí.
Sí,
d'aquesta part de dalt, de moment.
Per aquesta part de dalt, a veure, el tema de Ferran Torres, jo no sé si el partit contra el Cádiz és un partit en el que pot brillar gaire més o no, perquè la seva habilitat amb la pilota no veig un jugador molt exuberant, i tinc la sensació que demà necessites molta creativitat. I per tant, potser sí que un jugador com Abde, encara que sigui una miqueta més no sigui tan disciplinat amb segons quines coses, potser et pot donar més alegries. En qualsevol cas, el que sí que m'imagino i veig claríssim és una entrada de Lamine Yamal i de Dansu al minut 70 per revolucionar el cotarro. Sigui perquè l'equip està molt madur i necessites ja vosses altres coses, o perquè has de sacsejar el cirerer. Però sí que d'entrada no em desagradaria la idea de Ferran Torres, ni em desagradaria tampoc la idea d'Abde. Crec que les dues són opcions, però per fer coses diferents. Però més que res el tema és és, hi ha aquest component psicològic, de vegades aquesta política de vestidor, de dir, és que si no juga Ferran demà, quan el farà jugar? I no sé si és el partit per Ferran, però bueno, això l'entrenador és quan més ho ha de gestionar.
Perquè descarteu de totes que Lamine Yamal pugui ser titular demà?
Jo sí.
Jo del tot no, però li dono un percentatge... Un però percentatge baix.
Jo crec que les possibilitats són baixes, perquè tinc la sensació precisament en aquest tipus de partits que rendeixes molt més revolucionar les coses a posteriori que no d'entrada. Ara també pot passar que Xavi digui, no, al contrari, per no arribar al minut 70 i tenir aquesta, la cosa encallada, fem-ho ja de principi, però no em sembla bona idea carregar-li responsabilitat del partit amb un nano de 16 anys així d'entrada.
També creus que és un partit per dos extrems oberts, en sí, comptes de quatre migcampistes?
És que a mi m'agrada més, has de sacsejar molt la defensa. O bé crees molt joc interior, o bé obres el camp, o fes el que sigui.
Xavi et dirà, l'obro amb l'extrem dret i amb Valde, no? Però fes que... no és el mateix, no? No sé si ja ens entenem.
Sobretot el que ha d'haver-hi és moltíssima circulació de pilota, molt ràpid. No pots estar gaire per floritures, perquè estaràs tota l'estona jugant a camp rival, si es compleix el guió que més o menys tot tenim al cap. I per tant, doncs allò d'anar passant el temps, ja trobarem, ja buscarem els espais i tot això, si no vas molt fi, no acabes de trobar-ho mai. Lewandowski marcat per tres jugadors, que, és a dir, aquella sensació de que te necessites coses molt creatives. I jo busco una idea més creativa de joc amb aquests partits, perquè entenc que defensivament t'exigiran poquet. Amb que tinguis algú darrere que et corri, n'has de tenir més que de sobres. I després, evidentment, per les jugades d'estratègia, les faltes, faltetes, aquestes coses que intentaran penjar-te les pilotes, però reforçar sobretot la creativitat i la velocitat de pilota.
Clar, estem parlant molt, i ahir ho dèiem ja a la tertúlia, que si no juga demà Ferran de titular, quan ho farà, no?, amb aquesta absència de Rafinha en aquests dos propers partits. Però clar, si Xavi vol mantenir la idea de jugar amb els quatre migcampistes, a més també ha arribat Gundogan i ha arribat Oriol Romeu, que sembla que té un paper de titular amb el rendiment que està oferint, Frenkie de Jong està a un nivell sublim, i a més tens Pedri i Gavi, clar, si jugues amb quatre migcampistes has de sacrificar un d'aquests a cada partit, però també es pot mirar, no?, de si Abde, llavors, si Xavi li ha promès que tindrà protagonisme i que el farà jugar, doncs potser demà també és el dia, perquè si només jugues amb dos a dalt també serà difícil trobar-li un encaix.
No, hi ha molts números per tothom, no? Tothom agafa, va a la peixateria i agafa número i vinga, aquí tothom vol jugar. Sort que Xavi suposo que no farà com Guardiola i no farà cap canvi demà contra el Cádiz, perquè si no hi ha moltes ganes, evidentment, d'alguns jugadors de reivindicar-se. Hem parlat de la part atacant, però és clar, també hi ha la baixa d'Araujo al darrere, que ja ha apostat per Sergi Roberto, però potser vosaltres no ho veieu així, creieu que la defensa hauria de ser una altra.
De fet, aquest era un dels dubtes, per això he cantat Eric, perquè clar, també podria jugar amb la parella Christensen-Eric, que a principi de la temporada passada li va donar molt bon rendiment i desplaçar Koundé al lateral, perquè també, si no, obrim el mateix debat. Ostres, si Eric ja no juga demà, potser també ja l'estàs matant, no ha tingut molt protagonisme fins ara.
És possible que sí, potser aposto una mica més per aquesta presència de... Bueno, jo crec que estarà Sergi Roberto, tot i que no em sembla impossible que estigui Eric, és una cosa que està bastant al 50%, però jo crec que potser Sergi Roberto que a veure, sense ser excel·lent al lateral dret, doncs igual és... O sigui, no té gaire envejar-li a Koundé, perquè Koundé és que al final és un jugador que no li agradava actuar al lateral, i de fet en el primer partit i en aquest inici de temporada doncs ha estat jugant Araujo de lateral per fer que Koundé jugui de central i s'ho prengui una mica més de ganes, no? O sigui que bé, jo potser aposto una mica més per Sergi Roberto, però no m'estranyaria cap de les dues possibilitats.
Aquesta sensació de si no juga demà, és una mica el que comentàvem abans, de la línia de davant, doncs ara també al darrere. Això de dir que si no juga demà, quan ho farà i demés, jo aquesta política, si el Barça hagués guanyat la primera jornada i tal, potser la compraria. Però Xavi jo crec que no vol cap tipus d'experiment, i si té una cosa molt clara, apostarà per la seva idea, encara que això impliqui tenir algun jugador que se t'enfada, o que et fa mala cara, o que potser doncs, després l'hauràs de mimar una miqueta perquè no haurà tingut minuts. Tinc la sensació que d'entrada, i més amb el Madrid que ha guanyat els dos partits, no voldrà córrer cap tipus de risc i ni assegurar el resultat, i serà molt més pragmàtic en això i que esperarà a fer aquest tipus de decisions per més endavant. Però en qualsevol cas, insisteixo, el gran problema que has de tenir contra el Cádiz no és la defensa, en condicions normals no és un equip que t'ha d'exigir molt, i per tant, si considera que pot fer aquesta concessió i fer jugar Eric perquè doncs, així ens li també millora la confiança, etc., doncs no em semblaria una mala aposta, però diria que serà poc especulatiu i que serà molt més pràctic.
Veurem si juga Eric al mig del camp. Demà ho sabrem. Demà sabrem l'alineació de Xavi Hernández i la cantarem, evidentment, al Barça jugar a RAC1. Dit això, quina és l'última hora del Cádiz per aquest partit, Laia?
El Cádiz ja és a Barcelona, ha arribat aquesta tarda amb les baixes d'Escalante per sanció i de Chu, Sergi Guardiola, Brian Ocampo i Jorge Meré per lesió. Sergio ha completat la convocatòria amb De La Rosa, Bastida i també Lucas del filial. Els gaditans que es van salvar del descens en l'última jornada de la temporada passada han començat enguany amb bon peu, venen de guanyar 1-0 en la primera jornada davant l'Alavés, amb gol de Fede Sánchez Emeterio, que ha tingut molèsties al llarg de la setmana però estarà disponible per jugar demà contra el Barça. Sergio González creu que una de les claus del partit, allò que parlàvem abans, és evitar que el Barça marqui un gol en els primers minuts i també que el que han de fer és obligar el Barça a córrer enrere.
Si nosotros salimos fuertes y evitamos esas acciones de proximidad donde ellos puedan recuperar frescura, puedan recuperar confianza y puedan seguir atacándote, las manejamos bien, las contrarrestamos bien y retrasamos todo lo posible, si son 90 minutos o 100 minutos, mejor, el que nos metan o que se pueda adelantar el marcador, eso va a ir a favor nuestro y en contra de ellos. Si ellos se anticipan el marcador lo antes posible, pues es verdad que ya dan ese pasito que a ellos les gusta para luego ya tener más posesión, estar más cómodos, tener más la pelota y hacerte sufrir más, ¿no?
Y espera que el canvi d'escenari del Camp Nou a Montjuïc pugui perjudicar el Barça.
Yo siempre entiendo que todos los cambios tienen un proceso, ¿no? Y ojalá pues en ese proceso podamos bueno, cogerles a contrapié, ¿no? Está claro que al final se juega con una pelota, está claro que el CP va a estar perfecto, está claro que ellos, los futbolistas, son de alto nivel, pero ojalá, pues bueno, se sientan algo incómodos o no tengan esa fortaleza que se, bueno, innata ya que sale en el Nou Camp, ¿no? Bueno, ojalá que sea uno de sus hándicaps y, bueno, y los otros podamos aprovecharlo y nos pueda ayudar a conseguir un buen resultado.
Avui el Barça s'ha exercitat a l'estadi olímpic. Xavi, de moment, en la prèvia del partit que juguin a casa, vol que l'equip s'entreni allà per anar-se habituant al nou escenari.
Ara que parlava Sergio de Montjuïc i els bons records que té, volgo mirar una mica el debut. Quan va ser el debut de l'ara tècnic del Cádiz a l'estadi olímpic Lluís Companys? Xavi, quan va debutar Sergio en aquest estadi?
El seu debut a primera divisió amb l'Espanyol va ser la temporada 97-98 contra el Tenerife. En aquells moments a la banqueta hi havia José Antonio Camacho. Precisament la mateixa temporada, la 97-98, que dèiem, va ser quan l'estadi olímpic Lluís Companys es va convertir en la seu oficial com a local de l'Espanyol. Sergio va jugar-hi 4 temporades a Montjuïc, 4 temporades amb l'Espanyol, i va disputar un total de 139 partits, comptant totes les competicions. Lliga, Copa i UEFA, en l'Europa, no? Hem desgranat una miqueta més aquestes dades. Hem anat una miqueta més enllà, ens hem fixat en cada temporada els partits que va jugar Sergio a Montjuïc amb la samarreta de l'Espanyol. La primera temporada va jugar 6 partits, la majoria de la temporada la va jugar amb l'Espanyol B, tot i que va d'arribar a debutar ja amb el primer equip, i tres d'ells és a Montjuïc. Marca un únic gol, ho fa també a l'estadi olímpic Lluís Companys, partit corresponent a la jornada número 35, i marca contra el Barça al minut 56. Precisament l'únic gol i en el derbi contra el Barça. La segona temporada juga 40 partits, 19 d'ells a Montjuïc, i marca un gol a la Copa a Montjuïc, també. Tercera temporada comença a jugar ja molts més partits, molts més minuts, en juga 41, 21 d'ells a Montjuïc, és substituït en 3, la resta els completa tots, marca un gol i és expulsat a casa de l'Atlètic Club a Sant Mamés. I la quarta temporada és la que juga més partits, en juga 52, 25 d'ells a Montjuïc, els completa tots de principi a fi, per tant juga els 90 minuts, anota 6 gols i 5 d'ells a l'estadi Lluís Companys. I ja per acabar, una última dada, i és que Sergio va guanyar la Copa del Rei amb l'Espanyol l'any 2000, derrotant el Real Madrid a Montjuïc per 1-0 en el partit de tornada de les semifinals, i a l'Atlètic de Madrid a la final per 1-2 amb gol de l'ara de l'entrenador del Cádiz.
No, qui no té bons records, no?, amb aquest últim detall que ens deia en Xavi. M'interessa especialment un aspecte, i és: creieu que el Barça serà molt més dèbil aquesta temporada com a local pel fet de jugar a Montjuïc, o simplement veieu un rectangle de joc i d'alguna manera una bona gespa i creieu que això no afecta? Ho dic perquè ja ens deia la Laia, 35.000 espectadors, una mica més que el dia del Gamper, però potser si les coses no acompanyen l'ambient és fred. No sé si això hi creieu que pot tenir molta influència.
És possible, perquè a més venim segurament de la millor temporada de la història del Barça en quant a assistència al Camp Nou. O sigui, l'any passat va ser un èxit, no? I, home, és veritat que el Barça guanya la Lliga, però tampoc diríem que és la temporada més per recordar del Barça, pel que fa a joc, pel que fa a la qualitat del futbol, i tot i això la gent va respondre de manera espectacular. Clar, aquest any estem parlant de que al final jugues en un estadi on les grades doncs, estan més allunyades de la gespa, que per la gent és més difícil arribar-hi que al Camp Nou, que hi ha menys abonats, que estaràs en unes mitjanes segurament, si la gent no s'hi anima, doncs d'uns 35.000, 40.000 espectadors. O sigui que, vaja, si el Barça fos una mica més feble a casa del que ho va ser l'any passat, on realment, almenys a la Lliga, doncs, va assegurar la gran majoria dels punts, doncs, o sigui, realment no em sorprendria que fos així.
Martí?
Segurament no, segur. Sí, notarà el canvi. No sé si molt o poc, això és una cosa que fins que hagi passat uns quants partits no ho podrem saber. Però una de les coses que comenten els futbolistes, més enllà del fet de jugar a casa, perquè ja et coneixes les mides del camp, i quan dic les mides del camp em refereixo que a vegades tens punts de referència perquè mires a la graderia i veus aquella cosa i saps com t'has de situar, és a dir, això és una de les coses que, per això Xavi està entrenant-se a l'Estadi Olímpic, perquè així et puguis, no tan habituar a la gespa, sinó aquestes coses referencials, sobretot el que et dona jugar a casa és aquells moments de pressió, per quan has de fer activar el teu equip i has d'activar el contrari i has de pressionar l'àrbitre. Sempre s'ha dit que l'afició del Barça és una afició molt passiva, i és veritat, però quan ha d'apretar, el Camp Nou apretava, i apretava molt. I no és el mateix que tinguis 90.000 persones a sobre pressionant l'àrbitre i escalfant un clàssic o escalfant el partit contra l'equip que sigui, perquè aquella jugada que l'àrbitre ha de decidir potser la veurà d'aquella manera i pots condicionar-lo, que no anar en un lloc més obert, amb la gent igualment més passiva, menys aficionats, no tan calent. Llavors, aquella sensació de forn, de quan necessites realment la màxima pressió, pots no tenir-la. Serà això molt condicionant o no? Home, jo diria que si el Barça no acaba guanyant la Lliga, no li podrà donar la culpa a Montjuïc, perquè aquesta és una equipa d'estar per sobre. Però en moments de que has de tirar la moneda a l'aire, això et pot ajudar a decantar una miqueta la balança. Per tant, són aquells petits moments concrets que dius, ostres, si en aquest partit hagués hagut això, potser aquest partit hagués anat millor. A la llarga, doncs no ha de... És a dir, no serà una cosa que cada partit sigui un drama, perquè no en absolut, però sí que hi haurà moments puntuals de dir, ostres, estem a Montjuïc i no estem al Camp Nou.
És aquella estadística que segur que, no ara, però d'aquí a 10 partits o d'aquí a 15 partits, quan s'hagin jugat 15 partits a Montjuïc, segur que potser nosaltres mateixos a la redacció ho mirem, no, Laia? Perquè jo crec que és interessant saber si el Barça baixa el rendiment com a local a Montjuïc respecte a les temporades anteriors.
Però també hi havia l'opinió que també podia ser positiu per a alguns futbolistes, perquè al final la samarreta del Barça acaba pesant molt, i també el Camp Nou com a escenari és un dels millors estadis i amb més història de tot el món, i des del cos tècnic es creia que potser també podia ser beneficiós per a alguns futbolistes que traguessin un millor rendiment estant a Montjuïc, el que està clar és que suposa un canvi, perquè per exemple el dia del Camper, que com diem s'espera una entrada similar a la que hi haurà demà, hi havia moments que escoltaves els futbolistes com cridaven i es parlaven entre ells, un fet impensable al Camp Nou.
Ha dit alguna cosa més, Sergio, de tot plegat?
Doncs mira, escoltem un document més sobre la polèmica de la setmana passada a Getafe, i també una mica en la línia d'allò que deia el Martí, que demà serà un partit d'aquells que s'aturarà moltíssim, que hi haurà 10 minuts d'afegit, que el Cádiz demà jugarà les seves cartes, i Sergio diu doncs, que hi tenen tot el dret i que això és el que han de fer els equips més petits.
Si al final solo hubiéramos o solo estuviéramos pendientes del fútbol con balón, siempre ganarían los mejores, ¿no? Dentro de eso no quiero decir que lo del Getafe estuviera acertado, pero sí que creo que los extremos son malos, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando tú no eres tan bueno como que tienes tu rival, tienes que aportar otras cosas o agarrarte a otros tipos de situaciones dentro de la legalidad, para eso está el árbitro, no digo de fuera de lo legal o situaciones de pressing catch, no estamos en pressing catch, estamos jugando a fútbol. Entonces sí que es verdad que dentro de eso, pues parar una carrera con el pecho, pues tienes que pararla, porque si tú eres más rápido que yo y te dejo pasar, vas a pasar. Si haces una pared y no te pongo un poco la mano, pues no estaría jugando bien al fútbol. ¿Por qué? Porque si eres más rápido que yo, me vas a ir. Si vas al espacio y te puedo poner un poco obstruir, bueno, dentro de todo eso, nosotros tenemos que estar fuertes en ese aspecto también. Y ya digo que yo creo que dentro de lo legal se puede utilizar el otro fútbol, ¿no?
Ha dit que ni s'ha plantejat que el que va passar la setmana passada a Getafe pugui tenir d'alguna manera incidència en l'arbitratge de demà, que anirà a càrrec del jove Muñiz Ruiz, i el bar hi haurà Pulido Santana.
Clar, aquest aspecte, aquest últim detall de Sergio,
dentro
de lo legal, clar, va ser molt bèstia el que vam veure a Getafe, no hi tornarem a entrar, però és interessant escoltar la reflexió de Sergio, de que sempre hi haurà, no?, l'equip petit que et farà més faltes, també a la Real Societat, que no és un equip petit i fa més de 20 faltes per partit, va acabar la Lliga com l'equip que més faltes va fer, i no se'n parla, però també en podríem parlar. Però sempre hi haurà l'equip, no?, que perdrà temps. Això sempre passarà. El que passa és que una cosa és això i l'altra és, no?, disputes sense pilota, cops de colze, el que va passar l'altre dia. No? Jo crec que... No sé si Sergio s'ha explicat bé, però vull entendre que deia això, no? Que...
Sí. A veure, hi ha nivells i nivells, no? I realment... jo recordo estar veient la primera part del Getafe-Barça la setmana passada, que bueno, vaig veure no vaig poder veure en directe, ja el vaig veure en diferit, i realment, o sigui, està dient mare meva, o sigui, és que està sent terrible veure aquest partit, o sigui, no està passant res, tota l'estona el partit parat, tota l'estona amb faltes, amb contactes bruscos entre, bé, en aquest cas la gran majoria de les vegades de jugadors del Getafe contra jugadors del Barça. I no sé, jo crec que la setmana passada potser es va arribar a uns nivells que serà difícil repetir durant la temporada. Jo estic segur que el Cádiz demà, doncs, si veu que el partit doncs es manté amb el 0-0 o amb una situació més o menys favorable al marcador, doncs intentarà perdre temps, però no crec que arribem al nivell de la setmana passada a Getafe, perquè crec que de vegades...